Bé, la situació, deia, de Catalunya, filosòficament era tan pobra, i de vegades fins i tot més pobra que la situació d'Espanya, o la resta de la península. Però, des d'aquell moment, des de cap als anys 20 i tant, es va produir a Barcelona i a Madrid, es va produir a tota la península, un fenomen molt important. Es va introduir amb dosi, en grans masses, el pensament alemany. Avui dia això ens sembla una mica estrany, perquè realment la filosofia que predomina, no diria que predomina, però que exigeix amb molta abundància és la filosofia en llengua anglesa. Esclar que també es torna a llegir filosofia alemanya, però durant uns anys que la filosofia alemanya ha quedat com desapercebuda en canvi. Els anys 20 i tants, els anys 28 o 29, fins als anys 30 i tants, el primer que li deien a un a la universitat, si vostè vol estudiar filosofia, el primer que ha de fer és estudiar alemany. La resta és, no és important. Amb això, naturalment, hi havia un error del qual parlaré després, que la filosofia s'encaminava només vers certes tendències, ignorant-ne d'altres, ignorant fins i tot d'altres expressades en llengua alemanya, cosa que era també molt curiosa. De manera que aquí no es tractava tant de l'influència alemanya com de l'influència de certes tendències que s'expressaven en llengua alemanya. He parlat abans, per exemple, de Wittgenstein. Wittgenstein, vienès, expressat en llengua alemanya, era molt poc conegut als anys 20 i als anys 30. Bé, quines eren aleshores les tendències que imperaven i que feien possible que després es desenvolupés en l'ànim de les persones interessades una idea de la filosofia? De fet, eren aquestes. Bé, si vostès miren la panorama de la filosofia del segle XX, en general, es trobarà que hi ha dues tendències, potser tres tendències, que en certa manera he tractat de resumir en un llibret que tinc sobre la filosofia actual. Quan vaig parlar fa molts anys, avui dia la cosa no és tan evident, vaig parlar de les tres filosofies. I les tres filosofies eren la filosofia continental, sobretot la filosofia alemanya, i en parla francesa, però més aviat l'alemanya, la filosofia anglosaxona, i després la filosofia marxista, o neomarxista, o heterodoxa marxista, etc. Confinem-nos ara, simplement, a les dues, a l'alemanya i a l'anglesa. La filosofia que imperava en aquella època, l'època que jo vaig formar-me universitàriament, era la filosofia alemanya de certes tendències. I aquestes tendències eren les següents. Alemanya, a començaments del segle, imperava el neokantisme. En les dues escoles conegudes del neokantisme, l'escola de Marburg, capitanejada per Hermann Cohen, i l'escola de Baden, capitanejada per Windelband i Ritter. Aquestes dues escoles van persistir durant uns anys, després de la Primera Guerra Mundial, però no gaire. De fet, l'única escola que va persistir tant a Alemanya com fora d'Alemanya va ser l'escola de Baden, més aviat que l'escola de Marburg. I l'escola de Baden, pel seu interès en fenòmens i en aspectes culturals, històrics i aspectes de valors. Perquè des del final de la Segona Guerra Mundial va començar a imperar la fenomenologia amb la seva immensa multiplicitat de tendències. Fins i tot, i això és una cosa que sembla anecdòtica però té interès, si vostès anaven a la Facultat de Filosofia de Madrid, o la de Barcelona, la primera cosa dels quals se'ls informava era Husserl. A Barcelona era això molt evident. Espero que no molesti que parli ara de coses una mica concretes, com qui eren les persones que hi havia a la Universitat de Barcelona en aquella època. Hi havia tres persones que sobresortien, cada una en un terreny diferent. Ramon Xirau, Carreras i Artau i Serra Húnter. Serra Húnter defensava una manera de filosofar molt segle XIX, una manera de filosofar en certa manera molt catalana, molt escocesa, posada de peus a terra, en certa manera, però en certa altra manera molt fora de qualsevol manera de filosofar que es fes a l'època. Carreras i Artau estava molt interessat en qüestions històriques, sobretot en recuperar la història de la filosofia del país, de Catalunya o de la península, etc. De fet, la persona que representava en aquella època diguem, l'avanç filosòfic era Ramon Xirau. I el que feia Ramon Xirau era, d'un any a l'altre any, comentar les investigacions lògiques de Husserl. Tot estudiant de la Universitat de Barcelona passava un any, i després un altre any, i després un altre any, i sortia coneixent bastant bé les investigacions lògiques de Husserl, cosa que no està del tot malament. Podria haver estat molt pitjor. De fet, això va facilitar per certes persones l'adopció d'un pensament rigorós, un pensament atès a certes qüestions lògiques i semàntiques i certes qüestions ontològiques, i en certa manera va ser una llàstima, no solament per la península, sinó també per Alemanya, que tingués gran pes el que s'anomena idealisme fenomenològic, és a dir, el que Husserl hagués passat d'aquesta època en la qual hi havia de vegades semblances molt interessants entre Frege i Husserl, entre els dos hi havia una correspondència molt interessant, en lloc de l'idealisme fenomenològic que després dels anys 20 i tant va predominar. Però no era solament Husserl. Si un li preguntaven, anem en una època determinada, suposem que estem a l'any 33, i mirem de què es parla en filosofia a Barcelona, a la Universitat de Barcelona, i quins són els autors dels quals es parla una mica fora de la universitat. Aquests autors són els següents: Husserl, Scheler, Nicolai Hartmann i Heidegger. Aquests quatre autors eren els autors de l'època a Catalunya, a l'any 1933. Naturalment, hi havia autors contemporanis o quasi contemporanis com Bergson, que també eren coneguts. Però hi ha altres autors que també eren coneguts. Això no vol dir que eren els únics autors filòsofs coneguts. De fet, hi havia un coneixement bastant ampli de la història de la filosofia, i per consegüent la gent sabia a qui es referia quan parlava de Plató, d'Aristòtil, de Sant Tomàs, o de Descartes, o Hume, o Locke, etc. Però els autors contemporanis, que realment tenien importància en aquella època, eren els quatre que he esmentat. Un d'ells no és estrictament de l'escola fenomenològica, Nicolai Hartmann, però s'incluïa dins de l'escola fenomenològica perquè, per exemple, la seva obra Fonaments de la metafísica del coneixement té molts elements fenomenològics i no solament elements neocantians, que és d'allí on Nicolai Hartmann va partir. A través d'aquests filòsofs se'n coneixien alguns altres, però molt poc. Per exemple, es tenien vagues idees del Cercle de Viena, es tenien vagues idees de Wittgenstein, i les poques i vagues idees que es tenien eren idees equivocades i, a més, innecessàriament crítiques. Es deia, oh, el Cercle de Viena, oh, aquests bojos, aquests folls que creuen que la filosofia consisteix en matemàtiques, per exemple. Fins i tot hi havia un llibre molt conegut que va fer traduir Ortega y Gasset i que va servir com a manual per gran part dels estudiants, que era l'introducció a la filosofia d'Alois Miller, en el qual Alois Miller criticava molt severament el Cercle de Viena, sense entendre'l, dient que aquests senyors l'únic que saben és una mica de matemàtiques. Les matemàtiques no tenen absolutament res a veure amb la filosofia. La filosofia és metafísica, i tot el que no sigui metafísica és una cosa que s'ha d'apartar. Bé, aquest una mica l'ambient que predominava en aquella època, i que va portar, per exemple, a un filòsof com un deixeble d'Ortega a Madrid, que després va morir exiliat a Mèxic, i que va traduir moltes obres a alemany, un número infinit d'obres, a dir que de filòsofs només n'hi ha de dues classes, els alemanys i Bergson. El de més no compta. Una mica exagerat, però no massa més exagerat del de Heidegger, quan diu que només hi ha dues maneres de filosofia, la grega i l'alemanya. No. Són aquestes exageracions que confinen l'ambient filosòfic en unes escoles determinades i fins i tot en uns llenguatges determinats. Bé, aquesta és, diguem, la situació de la qual d'alguna manera vaig començar. Però ara aquí ve el temperament, i per això deia que cada una d'aquestes coses s'ha de tenir en compte. Amb el temperament no es satisfeia massa, semblava una mica limitat. Per què no hi ha altres maneres de filosofar? Per exemple, recordo molt bé que l'any 33, i perdoni aquestes referències personals, però em sembla que són importants, va caure a les meves mans un parell de llibres de Bertrand Russell, i em va semblar que Bertrand Russell era un filòsof extremadament important, i que no, que Bertrand Russell era conegut, però no era conegut en el sentit dins de la universitat, dins dels ambients, diguem, estrictament filosòfics, en què, per exemple, Heidegger era conegut. En general, el judici que es feia era el següent: Heidegger és un filòsof profund, Bertrand Russell és un filòsof superficial. Bé, generalment no es parlava quan es parlava de Bertrand Russell es parlava dels seus llibres sobre el matrimoni, sobre les coses socials, però també es va fer traduir, per exemple, l'anàlisi de la matèria i l'anàlisi de l'esperit. No es va fer traduir la gran obra lògica en Whitehead, però se sabia que existia. El que passa és que no se'n feia massa cas. Però jo em sembla que vaig pensar, de moment, potser equivocadament, però després vaig veure que no equivocadament, que hi havia altres tradicions en filosofia i altres maneres de fer filosofia. I això em va portar una mica a aquesta manera de veure les coses que el professor Gary Cabres aquí ha considerat com bona, però potser no és necessàriament bona. És a dir, l'obrir-se una mica a tendències que de moment no es veuen, o de les quals no se'n parla, i de les quals potser se'n parlarà després, o no se'n parlarà, però de totes maneres es veu evidentment que tenen una certa importància. Bé, això em va portar a mi, i crec que és un ingredient essencial a les certes maneres de filosofar que he tingut, a considerar que en filosofia és important el diàleg, no solament el mestratge. I la fenomenologia i Heidegger eren a Catalunya i també a la península un mestratge, és a dir, eren els mestres i els altres els seguien. El que passava a la persona interessada en filosofia en aquella època era que semblava que havia de ser un acòlit. Els capellans eren aquests que he esmentat, i els altres havien de ser acòlits perquè no hi havia altra cosa a fer, o bé purificar, o bé potser seguir algunes tendències de la fenomenologia. Per exemple, ja que una de les avantatges, o una de les condicions, o una de dels elements que tenia la fenomenologia era com li va dir, em sembla, Merleau-Ponty quan va tornar d'Alemanya a Sartre i es va trobar amb un cafè, que és l'únic lloc on la gent es pot trobar a París, i li va dir, diu, acabo d'estudiar una manera de filosofia d'acord amb la qual es pot parlar de tot. Per exemple, i li va ensenyar una tassa i diu, es pot parlar de la tassa. I això em recorda que també, en efecte, hi havia un gran filòsof que va tenir influència, que no era fenomenòleg. Simmel tenia un assaig sobre la tassa. I amb Ortega y Gasset, del qual he parlat abans, es veuran aquests residus fenomenològics quan, per exemple, un dels assaigs d'Ortega y Gasset és sobre el marc d'un quadre. És a dir, s'estaven buscant certes coses que no eren normalment objecte de meditació filosòfica. I això no em sembla malament. Això és una de les coses realment més interessants de la fenomenologia. Però hi havia altres tendències i altres corrents, i em sembla que aquestes s'han de tenir en compte perquè, en gran part, l'obra que he fet, l'he fet una mica en diàleg, amb tendències contemporànies que no es confinen ni molt menys a Husserl, a Nicolai Harman, a Scheler o Heidegger, que eren els quatre grans de la filosofia l'any 1933. Em sembla que aquestes sessions tenen aproximadament una hora i mitja de duració. Bé, volia dir algunes altres coses, sempre hi ha alguna altra cosa a dir, per exemple, algunes digressions sobre el paper de la història de la filosofia a la filosofia, o bé, per exemple, el paper de l'argument i de la raó en filosofia, però aquestes coses les anirem trobant, de totes maneres. No cal ser massa impacient. De manera que el que faré ara és, per començar una mica, assajar-nos en aquest sentit. Tenim uns 20 minuts o 19 minuts. Per què no comencem amb vosaltres un diàleg? Em feu les preguntes que vulgueu, de qualsevol índole, i jo tractaré de respondre-les, o, si més no, almenys de parlar d'una cosa relativa amb elles. I per què no sembli que... Bé, això sí, em quedaré aquí. L'única raó que em quedaré aquí serà perquè això et quedi gravat, però per altra banda, qualsevol diàleg que passi amb vosaltres haurà de quedar gravat també. I no sé si quedarà gravat d'una forma adequada si tinc aquest aparell aquí a distància. No crec que el micròfon interior d'aquest aparell sigui massa potent. Per què no fem com de vegades es fa? Suposem que això sigui un micròfon, suposem-ho, no? Anar passant el micròfon a les persones que vulguin parlar. I que això em permetrà més sortir d'aquesta batalla i parlar-la més com a nosaltres. Jo ja sé que hi ha un moment en el qual ningú sap què dir. Això és perfectament normal i a mi no em sembla gens estrany.
però sempre quando non parla una cosa.
Il Tisea Nes, che quando si comincia a parlare, una volta che parla mai, veramente per un momento di incertezza.
Ma finché io ho fatto una domanda, io sto dal programma, quando io, nel programma dei chi, non è per segnarsi, però semplicemente perché che si vuol dire nel programma, quando diu le tendenze filosofiche della prima metà del secolo, dal neocantismo e la fenomenologia, delle quali ho parlato, all'existenzialismo e l'analisi. Aquest segona part sembla que ha quedat potser no tan exposada, l'existencialisme i l'anàlisi. Fins a quin punt...
Aquesta segona part, de fet, jo el que he fet és no he mirat gaire aquest programa i no recordar-me, per tant, de què contenia aquestes coses. El que volia fer és fer traçar una mena d'història general de la filosofia del segle XX, almenys dins d'aquestes tendències. No n'ha parlat ni n'ha donat una mica d'això que tindria massa temps. I de dues maneres tornaria, és a dir, seria potser una mica innecessari ara dir coses que suposa que tots coneixen. És a dir, que a l'època de la qual estic parlant la situació era aquesta. I després, la situació va canviar una mica, després de la Segona Guerra Mundial va imparar, almenys a Europa i en gran part d'altres països, per exemple a l'Amèrica del Sud, on jo era, l'existencialisme, i després va començar a conèixer l'anàlisi, l'anàlisi primer des del punt de vista lògic i després des del punt de vista lingüístic, i jo el que volia dir simplement amb això era que qualsevol de les coses que he fet tenen en compte totes aquestes tendències. Recentment, no obstant, hi ha coses que jo no he tingut en compte, en primer lloc perquè són massa recents, en segon lloc perquè no estic massa segur que realment pertanyi al tipus de pensament que jo vull desenvolupar, encara que m'hi he referit, per exemple. Prenem un cas. Prenem el famós desconstruccionisme o deconstruccionisme, que ha tingut influència sobretot en l'intervenció de textos literaris i de textos històrics. Jo m'hi he referit amb això al parlar d'epistemologia, és a dir, fins a quin punt de vista l'epistemologia és textual o és real, o fins a quin punt de vista es pot barrejar una cosa amb l'altra. I em sembla a mi que potser això podríem anar a parlar quan tingui a compte en aquest mateix moment. I aquesta és la raó, o més ben dir, la justificació de que no hagi parlat d'això, però té tota la raó, ara m'adono que hi havia aquesta referència.
Però l'entès bé, per tant, si féssim biografia intel·lectual seva, que vostè de formació es considera, és a dir, que el van fer fenomenòleg?
Sí, en aquella època no es podia fer altra cosa, no es podia surar sense ser fenomenòleg, perquè la gent li deia, i vostè què fa? Suposem que en aquella època, l'any 30 i tants, una visita, home, però em sembla que hi ha altres corrents filosòfiques. Suposem que la corrent filosòfica fos, no simplement el segle de Viena, però per exemple el Mach, la imatge, després el primer Wittgenstein, el Tractatus, etc. I em preguntava, escolta, vostè de què parla? No en sabem molt d'això.
Jo entenc molt bé el que ha observat sobre la dificultat que li deu representar ser subjecte i objecte de l'explicació. Hi ha una anècdota que expliquen de Beethoven, que en una ocasió interpreta... Sí, de Beethoven, que toca una peça al piano i algú li pregunta i què ha volgut dir amb això? I la va tornar a tocar. I, efectivament, hi ha una unicitat, per dir-ho així, expressiva, que és intraduïble a altres llenguatges en matèria d'art i probablement també en matèria de filosofia. Ara bé, hi ha un fet que segurament ajuda a l'autor a distanciar-se de la seva pròpia obra i per tant a guanyar perspectiva, que és el pas del temps. D'algun autor es diu, no recordo d'aquí, que quan li van preguntar, vostè subscriuria, l'autor ja era gran, vostè subscriuria ara totes les obres que ha fet? I va dir, amb la data sota sí, sense la data sota no. Qual vol dir que el temps havia introduït, sens dubte, una distància respecte a la seva pròpia obra. Jo li volia fer la mateixa pregunta. El Ferrater Mora d'ara subscriu íntegrament l'obra primera que va fer, perquè hi ha alguna cosa que em fa pensar que potser no, i és que, acceptant la idea seva, que considero molt encertada, segons la qual la forma de l'expressió del pensament és tan important com el contingut del propi pensament, es diu de Ferrater Mora que ha fet una certa evolució de la forma filosòfica pura d'uns primers moments cap a formes d'expressió artística tipus cine o tipus novel·la en els últims anys. Això representa que hi ha hagut canvis substantius importants també en l'evolució del seu pensament.
Sí, li pot ser les dues preguntes, si puc. La primera és molt interessant perquè es refereix a la relació entre l'obra d'art i allò que es pot dir de l'obra d'art. I en efecte hi ha molts motius per dir Què vol dir la catedral de Chartres? No vol dir res, és allà, la catedral de Chartres. No té cap significació. Potser té simbolisme, però no significació. Això és una cosa. Respecte al pensament filosòfic és diferent, perquè el pensament filosòfic s'expressa en el llenguatge corrent. O, si es vol, part d'ell s'expressa en un llenguatge lògic, en un llenguatge matemàtic. Però d'aquest llenguatge se'n pot parlar amb un altre llenguatge. El llenguatge corrent es pot parlar amb un altre llenguatge corrent. Només hi ha una diferència fonamental entre l'art, en aquest cas, i el parlar de, o la filosofia, el parlar de. Ara, respecte a la segona qüestió, jo li diré que jo diria l'oposat. És a dir, a mesura que he anat escrivint més, he fet cada vegada menys literatura. Vostè dirà, escolti, això no pot ser. Aquest senyor ens diu unes coses completament absurdes, perquè resulta que escriu novel·les. Com pot dir que fa menys literatura? Doncs sí, senyor. Em sembla que les meves obres filosòfiques primeres eren molt més retòriques. En canvi, les obres filosòfiques dels darrers 10 anys són molt més sòbries. Veritat? No vol dir que oblidi la importància de l'estil, de la manera de dir, etc., però són molt menys retòriques. És a dir, jo agafo una obra... Si agafo una obra que he escrit fa 25 anys, la redueixo sempre a la meitat, perquè amb la meitat n'hi ha ben bé prou. En canvi, això allibera a la persona per escriure literatura. És a dir, són dues coses diferents. No és que un faci menys filosofia ara, sinó que la que fa la fa millor. Em sembla a mi. Almenys des del punt de vista de l'expressió. No sé si contesto bé la pregunta, però aquesta és la... Diria que és exactament al revés, no? No és que un faci d'una cosa a l'altra, sinó que la cosa que ha fet abans la faria ara millor perquè no està contaminada.
Entenc que hi ha, diguem-ne, una depuració o condensació del pensament d'un temps, diguem-ne, d'edat més juvenil a una edat més madura.
Això em sembla, almenys aquesta és l'impressió que tinc. Sí. Els nostres assumptes no, no. Em puc equivocar.
Però això ens podem equivocar tots, però en tot cas estem per intercanviar equivocacions.
Sí.
La pregunta és, i per què la necessitat de dir-ho amb un llenguatge que no és el de la filosofia acadèmica, sinó amb un llenguatge artístic?
No, el llenguatge artístic no es fa filosofia amb el llenguatge artístic. El llenguatge artístic es fa una cosa que, com amb les salvatats corresponents, he posat un exemple enorme, fins i tot de tamany, que és la catedral de Chartres, no? Però posem un altre exemple, que és un quadret, no? És un quadret que un fa i pinta i diu, això què vol dir? Miri, el quadret consisteix en una poma, i res més que la poma. Naturalment no vol dir la poma, no? La poma està pintada allí. Ara, pot ser un simbolisme, pot dir, miri, aquesta poma representa l'univers. Qualsevol cosa, no? O aquesta poma representa, ja no sé, la bondat, no? La bondat de la poma. Si la poma és bona i després hi ha un altre fruit que és dolent. Tot això es pot dir, però no es pot parlar de, en veritat, com si això fos una transcripció de, en veritat. De manera que la seva pregunta es referia, o pressuposava, més aviat, que la filosofia s'expressava d'una altra manera. No crec que s'expressi d'una altra manera, és una altra cosa. Ara, això no vol dir que una obra literària, sobretot, però tenir una obra pictòrica, no tingui interès filosòfic. De fet, en el cas, per exemple, narratiu, les obres més interessants són les que tenen un cert interès filosòfic, no? Però, esclar, és molt diferent. Quan Proust escriu a la Recherche du temps perdu, naturalment hi ha certes idees del temps, de l'espai, del record, etc. Però això no és filosofia ni psicologia. Té interès filosòfic i psicològic, però no és filosofia ni psicologia. Em sembla. Però vostè pot refutar.
Per tant, el que vol dir és com un escriu una novel·la, no vol fer filosofia.
No, esclar, seria un error. El que resulti interessant filosòficament és una altra qüestió. Espero que sí. Però és una qüestió molt diferent. Perquè si no, si es vol fer filosofia, s'escriu filosofia. Directament. S'escriu una altra cosa, i es descriu una altra cosa.
El problema que això planteja, l'entenc molt bé, sembla. El problema que això planteja és que sembla que es pot arribar a acotar quin és el gènere propi de la filosofia. Quan al llarg de la història de la filosofia ho hem tingut difícil. Vull dir, però esclar, des dels diàlegs de Plató fins als tractats de Kant o el gran compendi hegelià, quin seria el gènere de la filosofia?
El gènere de la filosofia no hi ha, crec, un gènere determinat. S'ha observat moltes vegades que bé, els exemples que vostè ha esmentat són perfectament adequats. Plató escriu uns diàlegs. Sant Tomàs d'Aquino escriu una obra basada en Respondio dicendum, etc. Descartes escriu sobretot obres científiques, però després hi posa un petit pròleg, que és el discurs del mètode, i és un petit assaig, etc. Hume escriu una obra llarga, que no té èxit, i després escriu una obra més curta, que és un assaig, etc. Per Kierkegaard escriu uns diaris amb pseudònim. Nietzsche escriu uns aforismes i també uns poemes. Bé, tot això és filosofia. Jo no dic que sigui filosofia. En canvi, certes obres que podem dir literàries, encara que puguin tenir interès filosòfic, no són filosofies per la intenció. És a dir, si Kierkegaard escriu una novel·la, El diari del seductor, per exemple, això ho fa amb intenció filosòfica. El que ell vol dir són certes coses que diu bé per mitjà del diari del seductor, o bé que diu per mitjà d'un poema. En el cas de Nietzsche és ben clar que hi ha certs poemes que equivalen amb un assaig filosòfic. O menys, i pa, pas, pristic, mitjornà, ixli, ixli, etc. Això és filosofia, al mateix temps de ser poesia. És a dir, jo crec que la filosofia, jo crec, tothom veu que la filosofia s'escriu en molts gèneres, en molt diverses maneres. Però això és perquè l'obra en qüestió, l'obra del qual parlem, té una intenció filosòfica i vol dir certes coses que es poden traduir dins d'un altre llenguatge filosòfic. Els diàlegs de Plató es poden traduir, naturalment perden molt. Es pot dir, perden molt des del punt de vista literari, des del punt de vista de l'expressió, però les seves idees es poden traduir d'una altra forma. Aristòtil va expressar moltes de les idees de Plató, no totes, però moltes de les idees de Plató, en una forma diferent, en forma de lliçons que després es van transcriure i convertir en tractats filosòfics. De manera que hi ha aquest problema, que és interessant, de la multiplicitat d'expressions filosòfiques, però això no vol dir que tota cosa que et pugui tenir interès filosòfic sigui filosòfica.
No, el que passa és que continuo plantejant un petit problema, això, i és el següent. Semblava que la primera resposta que ve quan l'altre no va, i no és una obra filosòfica. Gany, per la segona sembla que si vostè l'hagués escrit amb intenció filosòfica, la novel·la seria una obra filosòfica, i aquesta mera intenció em queda...
No, saps què vull dir? Sí, no, ho entenc. La seva objecció és perfectament comprensible. Si fos tal com jo ho he descrit ara, la intenció seria suficient per transformar una obra en una altra.
Sí.
No? Suposo que no, que no deu ser suficient.
Que
es necessita, a més, una mena d'intertraduïbilitat. Una obra filosòfica que es pugui intertraduir o traduir a una altra obra filosòfica, encara que siguin de gèneres diferents. En canvi, una obra, diguem, literària, parlem en aquest cas de la narració, però podríem parlar del poema, no és traduïble filosòficament. Plató és traduïble filosòficament, encara que siguin diàlegs. Però en canvi, i Nietzsche, dins i tot el poema, és traduïble filosòficament. Per molt d'estil, per traduïble filosòficament. En canvi, hi ha obres literàries, moltes, que poden tenir tot l'interès que es vol literàriament, però que no són traduïbles filosòficament. Estic d'acord que, clar, que seria una fal·làcia dir que amb intenció és suficient. Perquè aleshores, si la intenció fos suficient, qualsevol cosa podria ser qualsevol cosa, no? Jo recordo d'aquesta taula, en veritat, és un
nou... Seria un cultisme psicològic,
clar. Jo declaro aquesta cadira, és una obra filosòfica, perquè jo tenia intenció filosòfica de fer aquesta cadira. I amb aquesta cadira jo volia representar l'univers sencer, no?
Vostè ha donat la intertraduïbilitat, m'ha donat un criteri extern per poder classificar ja.
Em sembla que és gairebé l'única manera com es pot dir, no?
No sé,
vostè té un problema que em sembla que és comprensible. Moltes vegades no és clar, la cosa no és clara. Tenim tendència comprensible a voler fer les coses perfectament clares i perfectament delimitades. Però en aquest sentit jo soc molt partidari de la idea de Wittgenstein, que hi ha conceptes que no estan tallats, no? Estan així com borrosos. I en aquest cas, però ja planteja un problema que em sembla que és molt legítim, perquè no es pot contestar completament. És a dir, hi ha casos en els quals un pensa, escolta, i això què? I la resposta no ve clara. En alguns casos, bé clarament, per exemple, no es pot dir, o es pot dir, però seria absurd, que la crítica de la raó pura és una obra poètica. Seria una mica difícil d'admetre això, encara que es va una vegada en alemany, la va traduir al poesia, hi ha un poema, un llarg poema molt dolent, que és la crítica de la raó pura en vers. Bé, però no es pot dir que sigui una obra poètica. Per altra banda, jo no crec que es pugui dir que l'Odissea era una obra filosòfica, encara que actualment es pot dir, escolti, l'Odissea és filosòfica, aquest interès a tornar als orígens, etc. L'obra filosòfica necessita una certa explicitació, no solament la idea, sinó la raó per la qual la idea és aquesta i no una altra. En canvi, en l'obra artística no és necessari explicitar-la, és a dir,
per exemple,
el Càndid de Voltaire. El Càndid de Voltaire. El Càndid de Voltaire... El Càndid de Voltaire és en efecte una obra... El Càndid de Voltaire és en efecte una obra filosòfica en el sentit que és, intenta ser una refutació de Leibniz. Aleshores, Voltaire vol refutar Leibniz i en lloc de començar a raonar. A raonar dient que és absurd dir que el món, aquest món és el millor dels mons possibles. Aleshores, presenta un cas. El cas de Candide, el cas de Guinemont, etc. I el cas és un cas com de Bach, no? És un cas extravagant, de l'home al qual li passen tota una mena de desgràcies i segons Pangloss, de totes maneres, mira, això ha de ser així perquè el món està organitzat d'aquesta manera i llavors d'una altra manera seria pitjor encara, de manera que naturalment el món és el millor del món possible. En aquest cas, sí, té molt de filosofia, però és un, mira, és un cas que no li puc contestar. És un cas d'aquests que no li puc contestar. Perquè per una banda és evidentment una obra literària, és un conte. És un conte llarg, que és tan bon conte com qualsevol altre conte i millor que molts contes. Com a conte. Per altra banda, l'obra, del començament fins a la fi, és una reputació de la idea de que el món no és el millor dels mons possibles. Però la idea aquesta, de que el món no és el millor dels mons possibles, i la seva reputació, si es fes per mitjà de raonament, ocuparia un parell de pàgines. Fixi's que la manera com l'aire, com Voltaire refuta, refuta Leibniz, o vol refuta Leibniz, és una manera que filosòficament seria inadmissible, perquè filosòficament es pot dir, escolti, això és un cas, aquest senyor li passa això, no? Per tant, li passa això, i aquest nen li diu pan gros, però escolti, hi ha molts casos al món. Per tant, és una inferència feta a base d'un sol cas, que és filosòficament i lògicament inadmissible. En aquest sentit, diria que no és una obra filosòfica.
Tinc personalment la sensació, com ha dit vostè, que tal com ho planteja, coincideix força, i perdó, jo que veig la citació de 2020, però, que tant, amb aquella, amb la direcció 4 i 2020, una vegada, quan alguna rectoria del poble que estava fent de mestre, va sentir, en manera que va sentir que un senyor parlava amb el rector i deia que Jesucrist era el filòsof més gran de la història. I vaig dir, no, és a dir, diu, sé què vol dir. És a dir, aquest fidel, diríem, sap que hi ha idees del que diu Jesucrist i el vol de pensar com el millor de tot, i fins i tot com el millor de nosaltres. Però el gènere que fa servir el gènere que fa servir Jesucrist no és certament els evangelis, no són els millors. Una cosa, la religió pot ser molt interessant, està molt bé, però no és filosofia.
Però el que és clar és un problema que no té solució definitària, i no hi ha una sèrie de criteris.
No.
Si un diu, bé, és que li diuen els criteris, no? Una obra filosòfica ha de ser primer, segon, tercer, quart. Una obra literària de 1974, em sembla que aquests criteris fallen en molts casos.
Hi hauria borderline, si hi hauria casos així.
El cas de Voltaire és un cas realment interessant, en aquest sentit. Perquè fins i tot podria dir-se que és un cas convincent, perquè diu, escolta, això és clar, és tan absurd, que tenint la història humana no és més que un teixit de bestieses, d'inicieses, barbaritats, etc. Com la història humana sent el que és, doncs pot confirmar una idea com la de Leibniz, que el món és el millor dels mons possibles. Però el Càndid, el que vol dir Càndid és que és això, que no solament Càndid i Pangloss i Guinevont, etc., sinó que tota la història humana és un teixit de bestieses. De fet, la base del Càndid de Voltaire és una filosofia de la història, una filosofia del ser humà que generalment és un ser bastant bèstia, llevat en certes èpoques, que són les que ell esmenta, no? El cicle de Pericles, la il·lustració, etc. Llevat d'aquestes èpoques, de veritat, tot el que és la història és... De manera que és una filosofia de la història, en aquest sentit, sí, és més filosòfica que una altra. I Candy és un cas d'aquesta filosofia de la història.
Jo volia fer una... Ens recordava que hi ha una cosa que s'ha de fer, 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 que s'ha amb el que s'havia equivocat, sinó anava a mirar amb el que havia encertat.
Sí, també, també.
Amb aquesta mena de... potser de miracle, que és la creació artística. No, és a dir, hi ha una d'això, volia preguntar, volia preguntar, si creu que és possible que això de l'activitat artística, no, que en un moment donat hi ha algun ressò que funcioni d'una manera es produeix bellesa i el mateix autor es meravella de la bellesa que produeix. Suposo que la producció del pensament filosòfic que això no es dona, no es pot donar una idea de què és el que en un moment donat el seu pensament a on va portar.
En el cas de Rodin, és veritat, i en molts casos és veritat, que l'autor el que deu és que de fet, encara que racionalment sigui inadmissible, hi ha les musses. Hi ha una inspiració que no se sap d'on ve, que naturalment suposo que algun fisiòleg dirà, escolta, això li explicaria molt bé, no? Resulta que aquí hi ha hagut un creument de nervis, etcètera, etcètera, i unes neurones han disparat i les altres han disparat, i evidentment hi ha una base fisiològica per tot. Però el resultat general és això, és que no es fa sense una certa inspiració. I aquesta inspiració no se li explica a l'artista o al filòsof directament, sinó que l'ha de veure quan l'obra està feta. Aleshores veu l'obra feta i diu, caramba, que bon que ho vaig fer bé. Però això no és una expressió d'orgull. De fet, fins es podria dir, és una expressió d'humilitat, si es vol. Perquè diu, caramba, que ho vaig fer bé, vol dir, caramba, jo no sóc capaç de fer això sense una certa ajuda, veritat, que em va venir circumstancialment i a la qual he de creir. Suposo que es refereix en aquesta, en aquesta visió de l'obra. I el mateix passa amb filosofia. Si un...
Què és això que volia saber?
No,
si
que...
La persona que li podria passar amb això,
sí, que... oh, exactament, perquè de vegades hi ha certes idees que li venen, suposa una vegada més, una vegada expressades les idees es pot tenir potser una explicació mental o una explicació fisiològica o el que vulgui, però de fet, tal com la cosa va, la idea surt com inesperadament. Això passa fins i tot en ciència. Hi ha moltes, he llegit diverses vegades que a un autor li ha vingut una idea molt fonamental referent, per exemple, a física nuclear, a través de, no sé, anava amb un autobús i anava pensant, com si Einstein hagués pensat, què passa si tiro una pilota a dalt i em torna a caure les mans dins d'un autobús? En canvi, si la tiro fora de la finestra, no em torna les mans, sinó que acaba a certa distància darrere mi. Fixi's que només que un pensi en un cas tan, tan senzill, és el cas de la teoria especial de la relativitat. És molt possible que un tingui idees així inesperadament, en el lloc més inesperat, i no quan treballes sobre la qüestió, sinó fora de la qüestió. En aquest cas hi ha una gran similitud entre l'activitat filosòfica, la científica i la teoria. Vull dir, no sé si hi farà ara, perquè ja...
Molt bé, fins a demà. A les 4:05. Vull recordar també que a les 8 d'aquest vespre comença la Fundació Econòmics al Centre Cultural de la Mercè, la primera de les 4 conferències sobre ètica que avui anirà sobre les mares de lloguer i que serà en anglès però en traducció simultània. Això és a la Mercè, com que n'hagi. Que tindrem problemes geogràfics aquests dies, segur, que la gent no sàpiga absolutament.